Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. M'agrada més la ràdio, escoltar la ràdio, fer ràdio. Així s'ha manifestat la nostra convidada d'avui i manifestat la seva passió per aquest mitjà. És la nostra convidada de la primera hora en aquest especial Connectats a motiu del Dia Mundial de la Ràdio, i com us deia, és tota una institució a Ràdio Barcelona, on dirigeix des de fa anys el programa Tot és comèdia. Rosa Badia, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, Carme. Bona tarda a tots. Molt contenta de ser aquí, a més, en un espai que a mi, dels que a mi m'agrada, no? En un teatre. I felicitar-vos per aquests 40 anys de Cugat Mèdia.
I de la resta d'emissores, que
evidentment,
també...
Evidentment, a totes.
Que totes celebrem.
Molts anys.
Totes celebrem. És ben cert que la ràdio, com més la tastes, més addictiva es torna?
A mi és el que m'està passant, sorprenentment.
Sí, no?
Sí, sí. Jo no m'he cansat ni un dia de treballar a la ràdio, i no és pose, és de veritat que jo quan entro a la ràdio, encara tenim el bou de Pau Pi, aquell emblema de la ràdio, doncs encara quan travesso aquella porta encara sento emoció i encara continuo tenint ganes de fer programes, de comunicar-me amb la gent.
Quin va ser el teu primer contacte amb la ràdio?
El meu primer contacte en la ràdio va ser com a oient. Va ser trucant a una emissora i demanant una cançó.
Uh-huh.
Que va ser trucant i demanant una cançó de Serrat. Això d'oient. Però ja de professional, jo estava estudiant primer de periodisme, una companya, Lola Molinero, em va dir que hi havia uns cursos, que es feien uns cursos de ràdio a Ràdio Joventut, em sobraven hores, vaig dir, i per què no mirar-ho? Vaig entrar a Ràdio Joventut, vaig entrar a aquests cursos i em vaig enamorar de la ràdio. I ja no vaig ni esperar a acabar la carrera. Ja vaig començar a buscar feina, a Barcelona no me'n van donar, i me'n van donar a Manresa.
Uh-huh.
I me n'anava cada dia a Manresa a treballar. Anava i venia en tren cada dia a Manresa a treballar. I així vaig estar els primers 8 mesos.
I quan arribes a Ràdio Barcelona?
Doncs a través d'una prova, m'assabento que fan proves, quan estava a Ràdio Manresa, m'hi presento, i m'agafen. I recordo a més molt bé la prova, que ens van fer improvisar 5 minuts en català, 5 minuts en castellà, fer una entrevista al mític estudi Toreschi, el Toreschi d'abans, el Toreschi de seients de fusta, seients de vellut, que imposava amb els directius de l'emissora, i em van acceptar i vaig començar gravant publicitat, fent només publicitat, i després entrant als 40 principals quan encara no eren els 40 principals, quan era la freqüència modulada de Ràdio Barcelona, una emissora musical.
I quan apareix el Tot és comèdia?
El Tot és comèdia apareix fa 15 anys i és un programa que feia abans Crisol Tuà, que ara forma part també de l'equip de Tot és comèdia, però per aquelles coses que canvien els programes i canvien els presentadors, doncs a ell el van passar a un altre programa, fer la Hora L, i m'ho van proposar. I a mi la veritat és que em van fer un regal, perquè el Tot és comèdia parlem de tots els temes que a mi m'agraden.
Cultura,
tot el que és cultura, sigui teatre, sigui llibre, sigui cinema, sigui gastronomia, viatges, història, música, tot el que més m'agrada d'aquesta vida.
Vaja, que ens podries explicar pràcticament la història, l'evolució de Ràdio Barcelona.
Tant no, perquè vosaltres abans parlàveu dels 40 anys. En Ràdio Barcelona, per cert, aviat celebrarà el centenari. Falten 2 anys només pel centenari. Jo vaig entrar fa molts anys, l'any 1978, i realment han canviat moltíssim les coses, molt, molt. Des del punt de vista tècnic és que no té res a veure. Des del punt de vista professional, el paper de les dones ha canviat absolutament. És a dir, que he tingut l'oportunitat de veure una gran evolució i veure com jo diria que sempre hem anat a millor. A millor en tots els sentits, el que vosaltres destacàveu ara, que hi ha més audiència, que ha crescut l'audiència, que la ràdio, en lloc de desaparèixer com pensaven alguns, ben al contrari, creix l'audiència i a més creixen les eines també per continuar a comunicar-nos. Ara que parleu de la pandèmia, aquí ens vam haver d'inventar tots 1000 maneres de continuar fent programes. S'han fet programes des de casa. Hi ha alguns realitzadors, presentadors que han fet el programa des de casa. Tècnicament ha estat possible,
sí.
Que també hem de fer un homenatge als tècnics que ens han facilitat tota aquesta feina. Sense ells no hagués estat possible, i els avenços tecnològics.
I parlant de tecnologia, clar, en tots aquests anys han canviat tant les coses, des de les màquines d'escriure, els reporters, els minidiscs, els CDs, ara ja tots són ordinadors. Quin ha estat el repte que se t'ha quedat aquí? I que dius, ostres, és que amb això no podia, eh?
Mira, al principi em va costar, però un dia vaig fer el clic i vaig dir, jo m'apuntaré al que sigui. Què s'ha d'aprendre ara això? Doncs ho faré. Jo recordo el primer dia que ens van dir, a les fórmules sí que fèiem autocontrol, però als magazines no. Autocontrol vol dir que tu has de fer tot tu.
Un Juan Palomo.
Jo me lo guiso, jo me lo como.
Exacte.
Exactament, és a dir, que tu fas trucades telefòniques, que tu poses la música, que tot. I primer pensava, no és possible, no és possible, no podré. Doncs sí, es pot. I el que vaig aprendre, per sort, va ser això, que sí que es pot. I no dic que no a res, ara.
T'has especialitzat, podríem dir que ets una periodista especialitzada en cultura, perquè qui no coneix a la Rosa Badia, si es dedica al món del teatre, del cinema, de la dansa, del que sigui, perquè a més tu també ets una consumidora de cultura.
Molt. Sí, m'agrada molt. Jo al teatre hi vaig un cop a la setmana segur, dos i tres moltes vegades, vaig al cinema, ara visitem llibreries cada setmana, això m'obliga cada setmana també a llegir un o dos llibres. No sé si sóc experta, però sóc una apassionada de la cultura, això sense cap mena de dubte.
Ets un especialista.
No ho sé, però sí. m'agrada molt, en gaudeixo molt.
Rosa Badia també la relacionem amb una campanya que ja ha arribat a les 55 edicions, és la campanya solidària Cap Nen Sense Joguina, una marató radiofònica, també una institució dins de la casa, no?
Sí, absolutament.
I per tu, m'imagino que, o per qualsevol periodista, una experiència brutal, no?
Absolutament, en tots els sentits. Primera, com a programa radiofònic, perquè representa estar-te davant dels micròfons moltes hores, amb molta atenció. Després, el plaer de poder compartir aquella nit amb tants oients i amb tants companys i col·legues de professió. Ara assenyalava el Toni Bassas, que està per aquí. Uh-huh. És una de les persones que ha participat. Aquest any vaig compartir programa, doncs, per exemple, amb Jordi Évole, amb el Toni Clapés, amb el Manel Fuentes, amb l'Andreu Buenafuente. Doncs és un plaer, és un regal que et fa la vida. I després, el motiu pel qual el fas, per fer feliços a molts nens i nenes que cada matí de Reis doncs, reben la nostra joguina gràcies a aquesta iniciativa solidària.
Relacionada amb això, mira, escolta, quiero que destierren a José María Aznar, quiero que follar sea más fácil, quiero que todo esto se arregle si puede ser, quiero que los jugadores del Madrid bailen sardanas al celebrar un gol. No voy a intentar mai més llegir Ulisses de Joyce. Y quiero poner la radio y aprender. ¿Qué es tot això?
Vull tot això. Mira, és una de les seccions de les que estic més satisfeta i a més em van poder fer un llibre. Allò, a la gent de la ràdio el que ens passa és que no desconnectem mai. I jo un dia més que va ser molt feliç a la meva vida, un dia que estava a Santander, i dic que era feliç aquest dia perquè al matí va començar podent assistir a un assaig de Mario Gas. Mario Gas estava fent teatre, jo sóc amiga de Mario Gas, amb el Constantino Romero, vam anar a un assaig. Després vam anar a dinar amb el Mario, amb el Constantino, s'hi va afegir un altre actor que desgraciadament ha mort fa molt poquet, Ricardo Moya, i el dinar es va allargar molt. I de cop i volta una amiga del Ricardo apareix amb el llibre de José Agustín Goytisolo, un llibre de poemes. I ara, com a les 7 de la tarda, i el Mario comença a llegir poemes en veu alta. I llegeix Quiero todo esto de José Agustín Goytisolo. I jo, a mesura que el Mario anava llegint el poema, jo pensava, això és una secció de ràdio. I sí, li demano cada setmana a algú, escriptors, actors, cantants, que em facin una versió. Jo recordo que li vaig dir al Constantino, i em va dir, home, però no t'ho faran, això és molt difícil. Ho vaig dir a la ràdio també quan vaig tornar. No, home, però això no t'ho faran, això no és possible. Doncs mira, en tenim centenars, per sort, gràcies a la generositat de tantes i tantes persones que, Carme, estic pensant que t'ho demanaré.
Ah, sí?
Que facis la teva versió.
Deixa'm que m'ho pensi.
Sí, perquè no és fàcil, s'ha de pensar, però també, home, és cert que moltes vegades moltes persones m'han dit, home, doncs mira, m'ha anat bé per això, perquè he reflexionat, perquè he fet balanç, perquè m'he desfogat.
És un exercici molt bo, eh?
Sí.
La veritat és que sí, ara que jo em podria identificar perfectament amb moltes d'aquestes,
Sí.
I jo crec que la majoria, en general. He vist en el teu Twitter que parles d'un reality. Clar, hi ha realities i realities, eh?
Sí.
No ens apuntarem a tots, però no. Hi ha alguns que sí que valen la pena. Hi ha un que el fan a TV3, el Llop, que sí. És aquest concurs que cerca la companyia d'actrius i actors amateurs per fer Terra Baixa. Què et sembla?
Doncs em sembla que és una bona idea per diverses raons. El que posava en el tuit, si fa no fa, és que valorava que respectessin els concursants, que els tractessin amb respecte, i després que ensenyava com és la professió. Jo tinc la sort, ara et parlava, per exemple, d'això, de veure dirigir a Mario Gas, que és un plaer veure com es prepara un espectacle, però moltes vegades, i això ens passa també a la ràdio, i aquí es pot pensar que a la ràdio tu fas el programa dissabtes i diumenges, vas el dissabte a les 12 i ja està,
i
no?
I te'n vas a casa, no?
I te'n vas a casa a les 2. Doncs no, hi ha molta preparació al darrere. Els actors, quan fan un espectacle que després potser només està un mes en cartell, doncs hi ha moltes i moltes hores de feina, d'assaig al darrere, hi ha molta feina de taula. Aquest programa mostra això, mostra com és de difícil aixecar un espectacle. I això a mi m'agrada, m'atreu, i em sembla bé que s'expliqui. I em sembla fantàstic que tingui una bona audiència, sorprenentment, que funcioni, que la gent li interessi el món de les bambalines.
Sí, sí, fins i tot si no tenen cap mena de relació ni coneixement,
sí,
perquè
sí,
és un programa
sí.
Que està ben fet.
Exactament, exactament. I després bé, té aquesta bèstia escènica que és l'Àngel Llàcer, que té una capacitat per comunicar extraordinària.
No marxarà sense explicar-nos una anècdota.
Ai.
De la ràdio, on deus tenir una pila,
però,
no?
Però jo et deia abans, és que sóc superamnèsica i dolenta explicant anècdotes.
Una recent?
No m'ha passat així res extraordinari, no? A banda d'aquests atacs de riure que són terribles i que després t'estires dels cabells. No sé, hi ha es feia un espai de gazapos,
sí?
On sortia una cosa que va passar a la ràdio al Sol, que era regalava un supermercat que es deia Supermercados Tiburón, regalava la compra el que es podia recollir durant un minut. Anava el locutor seguint a una persona amb un carret i havia de posar al carret tot el que volia. Doncs jo recordo Rosa Caparrós, una locutora, que ho estava fent amb la persona afortunada aquell dia, i aquella persona se li va posar a criticar els tomàquets. I aquella locutora ho volia arreglar, perquè era un espai comercial,
clar.
I no hi havia manera, eh? La senyora R criticant el producte.
Home, doncs és una història simpàtica,
que ens
no?
Que suposa difícil, que ens suposa difícil, no, de vegades.
I tant. Doncs escolta, Rosa, se'ns acaba el temps i t'he de dir que he estat encantada de la vida de poder parlar amb tu, perquè si jo ara tanqués els ulls, t'estaria escoltant a la ràdio. Fa molts anys que escolto el teu programa i poder avui conversar amb tu, compartir aquesta estona de ràdio aquí a casa nostra i davant del públic, sincerament, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me, per connectar-me avui aquí, per poder connectar-me avui aquí. Moltes gràcies, Carme, i m'encanta més ser telonera d'Antoni Bassas.
Molt
moltes gràcies, Carme.
Gràcies.